A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que l'August Bové, que el vam tenir aquí fa no gaire tampoc, perquè doncs ens presentava el seu darrer poemari, ha tornat a la prosa. I ha tornat a una prosa divertida. Jo crec que doncs, qui vulgui acostar-se a aquest llibre s'ho passarà bé. Dijous es presenta a la Biblioteca Santiago Rusiñol Tutti Frutti, un anecdotari de 131 anècdotes vistes o sentides per l'August Bové. August Bové, bon dia.
Hola, bon dia.
D'on surt la idea de publicar un anecdotari? Perquè els anecdotaris també és gairebé un gènere literari, petit, però un petit gènere literari, en aquest cas d'anècdotes reals, de coses que han passat.
Sí, sí, sí. Sí, efectivament, no hi ha gaire tradició. Uh-huh. Potser en el nostre àmbit, potser a Mallorca n'hi ha més que no pas aquí a Catalunya.
Sí.
Hi ha literatures com per exemple l'hongaresa, on sí que és un gènere molt, molt important. D'anecdotaris se n'han publicat uns quants, evidentment, però no és un gènere molt, gaire habitual. I això ve del fet de que quan amb amics ens explicaven anècdotes sempre doncs, em deien, escolta, això ho has d'escriure. I va arribar un moment que els hi vaig fer cas i ho vaig escriure.
Et vas posar a escriure. De fet, aquest llibre és previ a la pandèmia, oi?
Sí, 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 sí.
Perquè més que res per les dates en la data del pròleg és el 2019, per tant és abans de la pandèmia. Per tant, això no és que durant la pandèmia t'hi posessis, sinó que la idea ja és prèvia.
És antiga. Durant la pandèmia vaig fer el contagi. Uh-huh. Però aquest era anterior. El que passa és que casualment aquest ha estat publicat a Mallorca per Documenta Balear, amb una edició molt, molt bonica. Uh-huh. Però casualment van sortir, com aquell qui diu, a l'hora.
D'acord. Hi ha anècdotes personals i anècdotes sentides o explicades per altres persones. Clar, les personals, vulguis que no, al final cadascú té la memòria que té, però com recull un, com se'n recorda de totes aquestes anècdotes que han anat, que han passat i que criden l'atenció, però que clar, al final doncs, són coses que t'expliquen. Mm. O sigui, l'August ha fet algun, té algun dietari on es vagi apuntant aquestes coses que passen altres?
No, són coses que recordava també. Sí. Després, quan l'he publicat, la meva germana em deia, home, haguessis pogut posar-hi aquesta altra, que en aquell moment ja no recordava. I fins i tot, esclar, aquests dies que l'he estat preguntant per Mallorca, em deia, i continues
recollint-ne.
No ho havia pensat, però esclar, per recollir-ne 131 hauria de tornar a viure bastants anys. Però de moment el que he fet és apuntar-ne dues que me n'havia oblidat, per si de cas un dia em fem una edició ampliada.
D'acord, perquè les 131 anècdotes estan dividides en tres blocs. El primer, anècdotes variades de temàtica i procedència. El segon, les lingüístiques, que ja són, diguem, ja tenen una entitat pròpia. Mm-hmm. I la tercera, de catalans pel món. Uh-huh. És a dir, anècdotes que, doncs, que la gent de casa nostra ha viscut quan passeja per arreu.
Sí, efectivament. Clar, la primera part, que són variades, és el que hi vaig posar el nom, que dona el nom al llibre, aquest de Tutti Frutti, aquest gelat de quan jo era petit, ara ja no hi ha altres gustos. També és el nom del famós rock and roll de Little Richard. La segona part són anècdotes lingüístiques, seguint amb la línia gastronòmica, doncs li vaig posar llengua en tàperes, el famós plat de la cuina mallorquina. La llengua dona per moltes anècdotes, i el fet d'haver viscut algunes temporades de la meva vida a l'estranger ha fet que conegués anècdotes o algun cas protagonitzés fins i tot anècdotes de catalans vivint fora del país, i és és aquest títol de Catalans pel món que m'enllevo a un conte famós conte de Pere Calders.
Mm-hmm. A veure, el català, que ja té una miqueta de fama d'esquerp en si, és donat a l'anècdota allò per riure?
Home, jo crec que sí, és a dir, normalment quan fas trobades amb amics, en dinars familiars, etc., doncs sempre hi ha qui acaba explicant anècdotes. Després, clar, hi ha gent que diríem que donen molt de sí, molt més que no pas altres. Per exemple, pel que fa a anècdotes, qui dona molt de sí són les criatures. La mainada que queda esturada davant del món, que va descobrint, doncs protagonitza moltes anècdotes, i tots ens recordem de quan eren petits o dels fills quan eren petits, etc., i aquí en surten algunes també.
I com la canalla no es calla res.
Exacte,
sí, dona més.
Clar. Sí, sí.
Dona més joc en aquest, en aquest sentit. Tot i això, doncs, les anècdotes moltes vegades quan es viuen és possible que no es donin, que no se'ls doni tanta relleu com quan es recorden.
Sí, efectivament, a vegades hi ha l'efecte retardat,
sí.
en el moment potser no n'ets prou conscient, però quan hi reflexiones és quan t'adones d'aquest contingut més humorístic o a vegades o interessant.
I la gràcia de l'anècdota, i sobretot doncs, si es vol posar per escrit, és narrar-la, és també posar-la de manera que el lector se'n faci càrrec de l'ambient, de l'escena, de la situació en la que doncs, ha passat determinada cosa que al final doncs, pot entendre's en un vessant gairebé humorístic.
Sí, és clar, és que si no dones el context, a vegades el lector no entendria el joc que hi ha en els fets que es van produir en aquell moment. Per tant, l'has d'ambientar, i l'has de presentar ben presentat.
D'acord. Anava a dir, com s'embasten aquestes anècdotes? Com s'ordenen? Com es descarten? Com es fa un llibre d'anècdotes?
Bé, té un cert aspecte memorialístic, esclar, és recordant, vist el mostruari que tenia, doncs vaig decidir dividir-lo en aquests tres blocs. Mires d'explicar el context, com tu deies, perquè, doncs, esclar, ja no... el món ha anat canviant, hi ha algunes anècdotes que si no expliques el context l'autor no l'entendria. I mires que el llibre tingui un cert equilibri pugui ser plaent per al lector, simplement és això.
És evident que, clar, hi ha 131 anècdotes que es poden llegir totes de manera absolutament individual,
sí,
i d'endavant cap endarrere com d'endarrere cap endavant, no hi ha un ordre ni cronològic ni...
No.
Simplement són posades una darrere de l'altra. N'hi ha una miqueta més llargues, n'hi ha una miqueta més curtes.
Sí, no, en general no són gaire llargues. Jo sempre dic que és un llibre que es poden anar llegint entre dues parades de metro, pots llegir una anècdota.
Exacte, amb facilitat. I més curta, me'n deixes llegir una?
Sí, i tant.
Mira, va, una que es diu, aquesta efecte Sitges, oi? Vilatans i forasters. Diu, com a barceloní, tot i no viure a la ciutat des de fa molt de temps, encara em sorprèn, però als pobles tothom acostuma a tenir molt clar quins dels seus habitants en són fills i quins no, és a dir, si ets o no de Socarrel, com diuen a Sitges. Poc temps després d'anar-hi a viure, en una nota necrològica, que em sap molt de greu no haver guardat, apareguda en el setmanari local L'Eco de Sitges, vaig trobar un exemple deliciós d'aquesta mena de criteri. S'hi feia saber que havia mort un home, el nom del qual no recordo, que feia molts anys que estiuejava la vila i havia deixat molt bon record. Resumidament, la nota deia: s'ha mort el senyor tal que, tot i que no era de Sitges, era molt bona persona.
Exacte.
Sí, queda clar, doncs... Avui potser aquesta ja no seria tan fàcil de trobar-la, però clar...
Segurament també, no, esclar.
Hi ha anècdotes que també responen a una època.
Exacte, sí, sí, sí.
Clar,
sí,
a mi m'ha fet molta gràcia, una altra no la llegiré perquè no la tinc aquí, però podem explicar alguna, oi? Podem fer algun spoiler d'alguna de les que tenim aquí. Aquesta que li he comentat a l'August quan ha arribat, aquesta de l'Arcadi Calzada, quan era vicepresident del Parlament de Catalunya, i li va tocar fer doncs, la visita amb l'actual rei emèrit, que aleshores era el rei d'Espanya, a les instal·lacions del Parlament. Li va ensenyar totes les dependències i sembla ser que quan va arribar a la part de dalt el senyor Calzada, que era d'Olot, oi?
Sí.
Era garrotxí, sí. I per tant doncs, ja tenia un espanyol forçat, per dir-ho d'aquesta manera, doncs li va dir: I arriba, tenim les golfes.
Efectivament, sí, sí. Es podeu imaginar que a la Mèrit li va fer molta enveja.
doncs coses com, com aquesta. El català dona per explicar-ho, per jugar amb aquests equívocs lingüístics, per exemple?
I tant, sí, sí. Vaja, hi ha tota la part aquesta d'anècdotes lingüístiques. Clar, no totes són referides al català, però moltes són referides al català. La llengua, qualsevol llengua, dona molt de joc. Des de males interpretacions, etimologies populars, equívocs... Sí, hi ha molt és un camp fantàstic per a l'anècdota.
N'hi ha hagut un, n'he llegit una ara també, ho dic de memòria, una de pronom feble que també és molt interessant, d'un qüestionari que es presenta en uns alumnes a l'Institut de Vilanova.
Exacte, sí.
I se'ls demana per si tenen algun defecte físic. I un dels alumnes es veu que contesta: no tinc cap.
Exacte, és un problema físic gravíssim.
Aquí falta, sí, sí, no falta el cap, sí, falta el pronom.
Sí, 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 sí.
Però doncs, és... sí, clar, també recordar totes aquestes, August, té un punt.
Sí, segurament, a veure, ja dic, també n'hi ha que n'he oblidat, evidentment, però, clar, també quan comences a fer memòria, doncs de mica en mica te'n van sortint. Esclar, jo vaig, no sé quan vaig trigar a escriure el llibre, però esclar, va durar un temps, potser un parell d'anys o una cosa així, i de tant en tant, doncs, recordaves alguna que hi havies oblidat, d'altres no, altres les he oblidat definitivament, no cal dir-ho.
A veure, i no només recordar l'anècdota, sinó qui li va explicar a l'August aquesta anècdota? Perquè bona part de les anècdotes van amb un asterisc, i aquest asterisc condueixen a qui la va explicar, qui li va donar referència d'aquesta anècdota. Ara, res, hem trobat una del recentment traspassat amb Maria Franco, per exemple. El 2010 es va celebrar el Campionat Mundial de Futbol a Sud-àfrica. Va ser l'any que els jugadors del Barça de Pep Guardiola van donar la victòria a la selecció espanyola de Vicente del Bosque. Aquest triomf va originar tota mena de manifestacions patrioteres espanyolistes al voltant de la Roja, el meu barri, que és on onejaven més banderes estelades de tota la població. Va aparèixer una bandera espanyola en un balcó. El balcó era al costat d'un amic del meu fill gran. Tothom es pensava que quan passés l'efervescència futbolística la bandera desapareixeria, però s'hi va quedar i durant molt de temps, potser uns 3 anys ben bé, fins que un bon dia va desaparèixer. Poc després em vaig trobar l'amic del meu fill. Li vaig comentar que semblava que els de la bandera del balcó ja se n'havien cansat, i em va explicar que eren immigrants sud-americans que estaven esperant el permís de residència i altres papers, i que ara ja els tenien.
Sí, sí, era un patriotisme interessant.
Doncs aquesta explicada per a Maria Franco, n'hi ha moltes, n'hi ha algunes de curtes.
No, no era per a Maria, era Maria, es diu?
Sí,
sí, sí, sí, sí, Maria, sí, sí.
Doncs, o per exemple, no sé, és que n'hi ha, iniciat el procés cap a la independència del Principat de Catalunya, una amiga entrant en un bazar xinès i va preguntar a l'home que la tenia si tenien banderes catalanes. Assenyalant la bandera estelada independentista, que tenien un prestatge, el botiguer li va respondre: solo la nueva, la vieja nadie la compra.
Sí, sí, és coneixedor del mercat.
Del mercat, que moltes vegades també aquestes anècdotes, o moltes d'aquestes anècdotes, ens poden explicar també com a societat.
Sí, segurament sí, sí, perquè n'hi ha que, doncs, els tipus d'anècdotes que es produeixen en un país segurament no es produeixen en un altre, això també és veritat.
Anava a dir, August, tens algunes preferides? De dir, escolta, aquesta és la més bona.
Sí, n'hi ha unes quantes. Per exemple, una que em va explicar Jordi Carbonell, per exemple, un dia va entrar un lladre a casa seva, que va trencar un vidre, una porta, etc. De moment ell es va espantar molt perquè es pensava que anaven a atemptar contra ell, tenint en compte la seva significació política, però va resultar que era un pobre lladregot que havia robat en uns pisos de més amunt de l'escala i s'havia despenjat fins al pati interior i buscava una sortida cap al carrer, simplement. Uh-huh. Aleshores ell, per poder doncs, fer la reparació, va anar a fer la corresponent denúncia a la comissaria de policia del barri. En aquella època encara no hi havia els Mossos d'Esquadra desplegats, però els va advertir que només posaria la denúncia si li admetien en català. En aquell moment, a la policia, que li interessava fer-se passar per demòcrata i magnànims, doncs de mala gana li van acceptar. I un policia es va posar a la màquina d'escriure, teclejant amb el dit índex de cada mà, de mica en mica, mentre Jordi Carbonell, a peu dret i al seu costat, anava vigilant que escrivís allò que li deia, perquè ja hem comprovat que acostumen a tenir molta imaginació, i d'altra banda, també, som filòlegs, no podem evitar que estigués ben escrit. I l'home anava, ell li anava explicant, l'home anava teclejant i el Jordi li anava dient aquí ha de posar una segona S, aquí ha de posar un accent greu damunt d'aquesta A. I al final la policia va parar, se'l va mirar amb cara d'estar-ne fins al capdamunt i li va dir: «Senyor Carbonell, aquí los acentos no los ponemos ni en español».
és evident també que també reflecteix una cultura, una manera de fer a partir d'anècdotes com la que ens acabes d'explicar, anècdotes que en el fons doncs ens descriuen coses viscudes, coses sentides i això, coses de l'actualitat. Va, alguna altra, va.
Una altra, no sé, per exemple, va, una de Sitgetana, per exemple.
Va, una altra de Sitgetana.
El meu fill petit, quan era petit, hi va haver uns anys que va participar en el ball de Cercolets de la Festa Major. I l'encarregat del ball, com que quan pugen dalt dels cèrcols l'infant i diu allò de Gloriós Sant Bartomeu, que desitgen el patró, li va donar un text escrit un paperet escrit amb el text que havia de dir, que era un text escrit a màquina, amb una màquina segurament vella, que ja no totes les lletres quedaven impreses, molt mal imprès, sense puntuació, sense accents, etc. I jo m'ho va ensenyar, però no em vaig entretenir a posar-li ben escrit, perquè em vaig pensar que ja se'n recordava de l'any anterior, com tothom. No? I bé, va arribar la Festa Major, vam anar a veure la processó, va arribar el moment en què els cercolets els ajunten tots i puja dalt de la... dalt dels cèrcols i vam sentir que deia: «Gloriós Sant Bartomeu, què desitges més, patró?» Que és segurament una associació fonètica semblant a la que el príncep dels poetes va fer en el famós madrigal a Sitges, quan diu allò: «Cor que vols, cor que desitges».
Doncs va juntar el desitges. Ostres, és bona aquesta, i a més viscuda, diguem, amb família.
Exacte, sí, sí.
Sí, sí. Doncs algunes altres que es poden... En tens més d'apuntades, eh?
Bueno, sí, perquè com que vinc de fer presentacions per Mallorca, m'havia anat a notar.
Les que et van anaven demanant.
Home, per exemple, una de Vilafranquina, també una mica breu. Una família de Vilafranquina que tenia una parenta llunyana madrilenya que feia molts anys que no havien vist, i aquesta senyora un dia va fer un viatge a Catalunya i els va anar a visitar, i aleshores la família doncs, li va organitzar un sopar a casa. Es va mentalitzar que evidentment havien de parlar-se tots en espanyol, perquè la senyora no sabia el català, i sí, sí, van fer el sopar, s'ho van passar molt bé. I quan la senyora quan s'acomiadava, doncs els va donar les gràcies pel sopar, que els havia de tornar-los a trobar, conèixer els joves de la família que no coneixia, etc. Però no va poder evitar fer un comentari sobre la llengua. I els va dir: «Que habléis catalán entre vosotros, aún puedo entenderlo, pero al perro pobre». Ja se sap que als gossos els costa molt entendre el català. És maltracte animal.
Ostres, Déu-n'hi-do. Sí, sí, que al final allò, el subconscient també, doncs fa que la gent doncs, deixin algunes coses. O sigui, a Mallorca ha agradat o què?
Sí, a Mallorca ja dic, i a més, ells a vegades en diuen coverbos, d'això, l'editorial que venia a la pública... Coverbos, d'aquest tipus d'històries. L'editorial on ha publicat Documenta Baleària té, és potser l'editorial que més en publica actualment d'anecdotaris, perquè té dos excel·lents anecdotaris de Cosme Aguiló, referents sobretot a la zona de Santanyí, que és el seu poble, i ara he publicat aquest meu, i sí, m'ha agradat moltíssim, també em van fer 4 presentacions a Palma, a Inca, a Manacor i a Santanyí, i fins i tot vaig participar també en el programa de ràdio, un excel·lent programa de ràdio sobre llengua que té IB3 Ràdio, que es diu, bueno, també el TEM Televisió, fa les dues coses, que es diu Tèntol, que és una paraula mallorquina que s'hauria de d'incorporar segurament, que fan servir els nens quan juguen, quan, per aturar el joc, diuen Tèntol, i és el nom del programa.
Perquè i ara tornem a la llengua. La llengua dona molt de joc, no?, per explicar anècdotes.
Sí,
la llengua en si.
Sí, moltíssim. Ja dic, ja, des de malentesos fins a jocs de paraules, fins a etimologies populars, no? Com, si vols, te n'explico una altra.
A veure.
Greu, també. Un dia que vaig anar a València, tenia un acte a la universitat, el tren va arribar tard, com és habitual, i llavors vaig agafar un taxi per tenir temps de deixar la maleta a l'hotel abans d'anar a la universitat, i en el recorregut cap a l'hotel el taxi va passar per davant de la porta de Serrans, i jo vaig exclamar: "Ah, la porta de Serrans", perquè a València van enderrocar les muralles com a tants llocs, però van tenir l'encert de conservar les portes, i tenen dues portes esplèndides com són la de Serrans i la de Quart. I el taxista em va dir: "Sí, senyor, la puerta de Serranos, por donde traían los jamones serranos a València." Suposo que el retrovisor devia veure la meva cara de superfacció per aquesta explicació, perquè va afegir: "Vamos, digo yo."
Sí, sí. Si non è vero è ben trovato, eh? Ja. Que diuen els italians.
Sí,
és clar, els equívocs lingüístics també, i els taxistes, que clar, evidentment, doncs diuen el que saben o el que s'imaginen.
Clar, sí, és per aquell home, doncs no és que fos la porta per on entraven els que vivien a la serra, sinó que devia haver-hi un carregament de pernils que anaven portant cap a la ciutat de València.
Per tant, i com és que una editorial mallorquina ha publicat un llibre de l'August?
Bé, això no ens hauria de sorprendre tant, és a dir, esclar, a vegades ens han encotillat en aquestes autonomies, però hem de pensar en la nació sencera, i és normal que autors mallorquins publiquin, o valencians publiquin aquí, com autors d'aquí publiquin a Mallorca o València. Jo tinc llibres publicats a València, a Mallorca, i a Catalunya, naturalment, i justament el meu primer llibre de poemes va ser publicat per aquesta editorial, per Documenta Balear, i que ja feia temps que em deia: "Home, doncs hauríem de fer un altre llibre", i quan els vaig enviar aquest original, doncs van estar molt contents, i en dic, n'han fet una edició esplèndida.
Una edició que es diu Tutti Frutti, que consta, com dèiem, de 131 anècdotes. L'August diuen té dues més per si es fa una edició ampliada, i més que se'n podrien trobar, eh?
Sí, som...
perquè el ric món de l'anècdota, hi ha algunes que és això, que és per parar i riure. Si els l'agafen al tren, si comencen a riure sols, doncs serà, i no és un llibre d'acudits, és un llibre d'anècdotes, és a dir, d'experiències viscudes, de coses que han passat i que doncs són fruits d'equívocs i de situacions, com a mínim, gracioses.
Exacte.
que fan gràcies. Es presenta aquest dijous a les 7, és?
A 2:15.
A 2:15 a la Biblioteca Santiago Rusiñol, i aleshores doncs estarà ja a la venda. És una de les novetats sitgetanes per aquest Sant Jordi. August Bové, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta.
Moltes gràcies a vosaltres.
I doncs això, que surti molt bé aquest llibre, i que puguis continuar recollint anècdotes.
Esperem que sí, gràcies, bon dia.